es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar.
Luis Cabedo, buen día.
Buen día, Susana.
Aquí fumando esperes.
Pues fumando espero, ahora este mes de maig se té que marcar el calendari com el mes de les flores, però també és el dia, n'hi ha un dia que és l'últim dia del mes en el qual és el dia mundial antitabaco. I com altres, el tema del fumar és com els partits polítics, n'hi ha dos forces molt comprometides.
A favor i en contra.
No? Molt bé, entonces no anem a entrar en aquest debat ni anem a això. Però dissem esta cançó que rosa lo erótico pornográfico de Fede, en aquella época estaba prohibido por el franquismo, de un desplaer de fumar era el antes y el después de en el salón estaba ahí esperando Sarita,
¿eh? O cómo van a arribar a esa manipulación. El otro día parlàvem de adicciones y em deien, no, el educador de Alcañiz, que una de las cosas del centro Lluís Alcañiz, que una de les coses que van introduir a les dones posteriorment que als homes eren coses com, per exemple, la cançó de Sara Montiel.
Sí, sí, era com sempre n'hi ha un lobby darrere.
Un erotisme, no? Sí, i una sí. Cosa.
Però, com hem dit, venim a parlar de les flors.
No volem que mos enfadi ningú.
No mos enfadi ningú. Qui vulga fumar, qui vulga que fumar, que fume. El qui vulga deixar de fumar, animem. Qui primer s'alegrarà serà ell i després la Seguretat Social tindrà que pagar.
Absolutament. Convençuda estic.
Aixina que, Susana, tu saps que per què s'anomena el mes de maig el mes de les flors? Pues es diu que n'hi ha una antiga celebració romana en honor a la diosa Maia, d'ahí a lo millor Mayo, que representava la salut i la fertilitat. Pues no volia que s'acabara este mes sense voler dedicar un programa a algunes de les cançons més famoses en què les flors tenen algo de protagonisme. Però antes d'anar a lo musical, vull contar-te algunes curiositats sobre flors i plantes relacionats al nostre poble. I avui vull fer un xicotet homenatge, com no, a un arbre que li dona un color especial a una de les places més emblemàtiques del nostre poble, i com no, està al meu barri, com és la plaça de Llauraor.
I tant.
Que el qui haya pogut anar a veure l'últim partit del Villarreal veurà pues, la jaracanda. Perdón, jacaranda, ja va dir malament. Que en valencià es diu xicrandes, el qual són un element molt representatiu de la plaça de Llauraor durant la primavera, però no cal dir-te, Susana, que no és originària d'ací, aquesta planta, així, el taronger i poc més. I la xicranda és un arbre originari de les zones tropicals d'Amèrica del Sur, especialment de l'Argentina, Bolívia, Brasil i Paraguai.
Té un color molt bonic.
Color morat. Encara que hi ha prop de 50 espècies de xicrandes registrades, l'arbre que normalment veiem als passejos i a les places de les nostres ciutats correspon a l'espècie xicranda mimosofolia. L'ús d'aquestes plantes com un arbre d'ornament es va popularitzar ja fa 200 anys i això ha portat la distribució global que presenta actualment. Els arbres de xicrandes presenten un creixement lento però continu i no és estrany que arriben a viure més de 100 anys. Un arbre adult pot fer més de 20 metres d'alçada i la seva copa es pot estendre de manera significativa. Les branques de les xicrandes es dobleguen en angles marcats, cosa que els dona un aire tetri quan perden les fulles als mesos d'hivern. Però el caràcter més distintiu d'esta espècie són els vistosos rams de flors que van de blau al violeta. En moltes comunitats, les flors de xicranda són usades per als seus beneficis per a tractar diferents afeccions. Per exemple, la planta té la capacitat de provocar un efecte sudoració a l'organisme dels humans, ajudant a expulsar toxines i estimulant el sistema immunològic. Ja me veig jo a la panderoleta que viu allí i a totes les amigues allí fent infusions per fer-li-ho als veïns.
A més de veres, escolta, n'hi ha que aprofitar-lo tot.
Per això. També s'utilitza aquest arbre per a trencar problemes de la pell, com l'acné i les complicacions per a venes varicoses, gràcies a les seues propietats antisèptiques. S'ha demostrat que veure la flor de la xicranda serveix com a sudorífic, o sigui, per ajudar a sudar. La qual cosa ajuda a expulsar toxines perjudicials del cos. A més, consumir una infusió o té de xicranda estimula el sistema immunològic per mitjà de la transpiració. També té unes propietats semblants al gengibre i en cas de malalties de vies respiratòries i de gola es recomana fer gàrgares amb el seu líquid. Com que si algú té algun problema de salut d'esta índole, ja sap, ja me veig ahí a replegar i a fer infusió.
Ojo en els pesticides, els fitosanitaris que li posen.
Per això.
Ah, perquè...
Això queda molt bé agarrar d'un llibre de biologia, però...
Però cuidao que ens se posen malalts.
Que n'hi ha que s'arregla una cosa i se fot una altra, Els arbres de xicranda són considerats com a indicador biològic de contaminants atmosfèrics, ja que la seva escorça té la capacitat d'absorbir metalls contaminants que es troba a l'ambient. En aquestes investigacions, els científics s'enfoquen principalment al coneixement de les fulles i escorça dels arbres. Sens dubte, les xicrandes són belles, sobretot quan les seues branques s'omplen de la seva característica flor de color lila. I ara, canviant de tema, anem a parlar del herbari de Manuel Calduig, el qual està considerat un dels millors del món. I és que en botànica, Susana, un herbari és una col·lecció de plantes i parts de plantes assecades, conservades, identificades i acompanyades d'informació crítica com la identitat del recolector, el lloc i la data de recol·lecció i l'hàbitat on es troba la planta. Encara que primàriament s'anomenava herbari a la col·lecció de plantes seques, també es coneix com a herbari a l'espai on es troba aquesta col·lecció i la institució que la gestiona. Les grans col·leccions solen resistir en instituts, residir, perdona, en institucions de recerca, com ara jardins botànics i departaments universitaris, i es basen en el treball recol·lector dels seus investigadors, a la qual cosa se suma el fruit de freqüents intercanvis amb institucions semblants. La confecció d'un herbari personal és, a més, una feina dedicada a l'educació botànica, útil no només per oferir una base material per a l'estudi de la diversitat de les plantes, sinó per l'experiència que aporta a recollir les mostres al seu ambient. Els herbaris més grans contenen plantes procedents de tot el món, però també hi ha herbaris regionals i locals especialitzats en la flora d'una part del món. I és que a la Comunitat Valenciana, Susana, hi ha molts poquets exemples de trams baixos de rius on la vegetació de ribera estigui ben conservada i la llera no haga estat canalitzada. Però el nostre riu Millars, al seu tram final, no és una excepció. El riu discorre per un paratge de gran valor ecològic, a un excepcional ambient de ribera perfectament conservat a molts llocs. Precisament, un de la ruta botànica dedicada al famós farmacèutic i botànic nascut a Vila-real, Manuel Calduig. La UNESCO va qualificar el seu herbari com un dels millors del món amb més de 6.000 mostres diferents de tota la comunitat. Per exemple, el famós ungüent anomenat Suavina va ser un invent de l'il·lustríssim botànic Calduig, que avui dona nom a la ruta del Millars. I ara sí, anem a escoltar cançons on les flors són les protagonistes. I vull començar per una que va ser ídola de totes les xiquetes i avui en dia les mares, quan les van portar al primer concert d'ella i el va deixar de ser xiqueta, va ser... Bueno, com és Miliu Circus en la seva cançó Flowers.
Tell me why built a home then watched it burn. Well, I didn't want to leave you, I didn't want to fight. I started to cry then remembered I
don't know this song.
Que me la dice Pervais.
Ah, bueno. Aquí, ¿en qué está inspirada Flowers? Pues la aclamada cançó Flowers de Miley Cyrus troba les arrels en la dolor ruptura, específicament amb la seva exparella, l'actor Liam Hemsworth, crec que ho diga bé, amb qui va tenir una relació per 10 anys entre anades i vingudes. La lletra de la cançó s'erigeix com un himne a l'empoderament femení i la independència enmig d'una ruptura d'amor. La cançó diu lletres com: em puc comprar flors, puc escriure el meu nom en l'arena, puc parlar-me durant hores i dir coses que tu no pots entendre, puc portar-me a ballar i em puc agafar la mà. Sí, em puc estimar millor del que tu pots. I ara anem a ficar-nos en l'època de blanco i negro. De...
No me baixes el nivell, Luis.
Home, no. Machín no crec que baixi el nivell, però segurament els nostres oients, la cançó Dos Gardenias de Machín, segurament li recordarà.
També tenia lo seu, eh?
Pues sí.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán.
I és que Antonio Machín la va fer famosa a Espanya a la cançó composada per el reconegut autor cubà Isolina Carrillo. Dos gardenies és molt més que una cançó d'amor. És un viatge a la poesia de l'amor i la melancolia, una reflexió sobre els moments perduts i l'esperança de trobar l'amor perdut. A causa de la seva naturalesa poètica i la seva capacitat d'evocar emocions, esta cançó continua sent rellevant avui en dia i continua tocant els cors dels qui l'escolten. Ens convida a reflexionar sobre l'amor i la pèrdua i ens recorda la importància de valorar i apreciar els moments preciosos de la vida.
Molt ben relatar, eh? Perquè si ja no te regala una gardenia és perquè ha encontrat otro amor o ha dejado de querer. Molt, molt xula, eh? No, jo crec que no passarà mai de moda.
I una altra cançó més actual és Una rosa és una rosa, de Mecano.
Ah, vaya Mecano, eh? Sempre està.
Sí. Exploten tots els palos.
De una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Una rosa es una rosa.
Pues es que la canción Una rosa es una rosa de Mecano es una metáfora poética que explora la complejidad del amor y las consecuencias agredulces. La letra describe la experiencia de un amor que es a la hora irresistible y doloroso, comparant l'acte d'enamorar-se amb intentar tallar la flor més tendra d'un roser, només per descobrir que, inevitablement, les espines causen ferides.
I tant que sí.
De la palabra amargura una mentira y un credo.
I ara, mirant a un altre costat de la floristeria, anem a veure amapola.
Amapola, lindissima amapola, serà sempre mia alma tuya sola. Io te quiero, amada niña mia, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata.
Y es que la canción Amapola es una serenata clásica que expresa un amor profundo y apasionado a través de la metáfora de una flor. La letra de la canción compara a la estimada amb una amapola, una flor coneguda por el color roig intens y la belleza efímera. La repetición del nom amapola a lo largo de la canción enfatiza la admiración y el desig del cantant por el seu amor. El ús de la flor com a símbol d'amor és un recurs líric tradicional que evoca la delicadesa i la vulnerabilitat dels sentiments amorosos. En declarar que la seva ànima serà sempre de l'amapola, el cantant mostra una entrega total al seu amor. La súplica perquè l'amapola no siga tan ingrata i correspongui al seu amor reflecteix un anhel de reciprocitat emocional. La comparació de l'amor amb la relació simbiòtica entre la flor i la llum del dia suggereix que l'amor és tan essencial per al cantant com la llum ho és per a una flor. I ara anem a una altra cançó d'un valencià com és Un beso i una flor, que la va fer famosa Nino Bravo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan...
Bueno, la sabem tots, ¿eh?
Pues sí, yo creo que estaré más cantando las tres, ¿eh? Y es que se trata de un de los éxitos más importantes de Nino Bravo, donant título al seu senzill que va generar milers de vendes a principios de los años 70. El videoclip de la cançó va ser gravat per Nino Bravo a les Illes Balears i patrocinat per el Ministeri d'Informació i Turisme, tratant-se de l'únic vídeo en color conservat de l'artista. Un beso i una flor va aconseguir el lloc número 1 a la llista dels 40 principals a l'abril de l'any 72 i es va mantenir en esta posició diverses setmanes.
Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con...
I seguint en la botànica floral, pues ara anem a la cançó Rosas, de la Oreja de Van Gogh.
Superxula.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a...
I és que la cançó explica la història d'una persona que no afronta que la seva relació s'ha acabat i segueix esperant la il·lusionada que el seu ser estimat arribi amb un ram de roses. Es fa un guinyo a la novel·la Tiempos de silencio, de Luis Martín Santos, en els versos resumint amb preces temps de silenci. I ara anem a una cançó que la va fer famosa quan era jovenet, este Antonio José, i se diu Yo te traigo flores. I és que en el novembre del 2005, Antonio José va participar al Festival d'Eurovisió Júnior del 2005 a Hassel, Bèlgica, on va representar Espanya amb la cançó Yo te traigo flores, dedicada a la seva abuela que acabava de morir. Antonio José va obtenir la segona plaça amb 146 punts, a només 3 punts de la guanyadora, la bielorrussa Ksenia Sitnik. I esta cançó, este xic, per anys, fa poc va guanyar un premi, un programa de televisió de duos famosos, és que no recordo el nom ara d'un dels cantants que està ara de moda, el flamenco, i n'hi ha algunes cançons com a duo que són espectaculars, eh? A més és normal que deguem de guanyar el primer premi. I ara anem a parlar de capullitos. Però... el capullito si, de Alelín.
Sin entre comillas,
eso,
es decir.
No? Capullitos n'hi ha en totes les èpoques.
Eso es.
Però en este és capullito d'Alelí que la canta Caetano
Veloso. Sí, quan són xicotes un capullitos, quan se fan més fàcils són capullos, no?
Correcte.
Mi amor, y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que no sabes, capullito de Alelí.
de alegría. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alegría. No hay en el mundo para mí.
Y es que la cançó Capullito de Alelí és un clàssic de la música llatinoamericana que ha transcendit generacions. La lletra de la cançó expressa el dolor i la passió d'un amor no correspost, utilitzant la metàfora d'un capullito de Alelí per referir-se al ser estimat. El narrador canta directament este capullo, desitjant que pugues comprendre la profunditat del seu patiment i respondre al seu amor. La repetició de la frase, perquè tu saps que sense tu la vida és res per a mi, enfatitza la intensitat dels sentiments del narrador i la seva dependència emocional envers en la persona estimada. La cançó reflecteix un tema universal, l'anhel i la devoció absoluta cap a algú que pot ser no és el mateix. La promesa de fidelitat fins a morir subratlla la serietat i la profunditat del compromís del narrador cap al seu estimat Capullito de Alelí. I ara també canviant de flors, a fer varietat, anem a parlar del Violeta, el Ramito de Violetas de Cecilia.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina, ¿cómo será aquel que tanto la estima? Sería un hombre más bien de
pelo. Y es que es un dels temes més populars de Cecilia, basat en un conte que la pròpia autora, que va començar a escriure sent adolescent, és una cançó profundament nostàlgica que canta la preservació de l'amor fins i tot després de molts anys de convivència en parella. La cançó tracta sobre una dona casada que rep flors i poemes anualment d'un secret admirador. Al final es revela que l'admirador és el mateix marit que ha fet per fer-la feliç a la dona tots els anys.
Però com era pogut dir?
No sé, però ja, mira... Això se pot dir cuernos mentals? En quin despago, eh?
En fin.
Ya me ilusioné al final del plasta este. Y ahora pues además tornar a ficar una canción anglosajona que va a ser una de las balades de los años 90, que es Bed of Roses de Bon Jovi. Una cama de rosas o un llit de roses, la traducción.
Lecho de rosas.
Claro, muy bien.
Thank you. sitting here wasted and wounded with this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head and some blonde gave me nightmares. I think that she's still in my bed as I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up to French kiss the morning, while a marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all those things I long to believe about love, the truth, would you be?
Ana Luis, llançat i visto lo que está diciendo este señor.
Sí, porque la señora María dirá, yo no sé de lo que está cantando.
No, no, pero llançat, llançat.
Pues la cançó de Bed of Roses, de Bon Jovi, es una balada emotiva que parla de un amor profund y apasionat. El narrador es troba en un moment vulnerable, desgast i ferit, intentant capturar un preciós instant mentre es lluita amb el vestigis d'una nit de sesos. A través de la lletra es pot sentir la intensitat dels seus sentiments cap a la seva estimada, expressant el desig de protegir-la i cuidar-la. Tot i la distància que el separa físicament, anhela estar prop al seu, buscant refugi en el seu amor com si estigués recolzat sobre un llit de roses. Les metàfores utilitzades com dormir en un llit de claus i estar a prop com l'Espírit Sant resalten la intensitat i la devoció que sent el narrador per la parella.
O el col·loco que portava.
Al llarg de la cançó s'exploren temes com la solitud, l'anhel de conexió i la disposició a sacrificar-se per el seu estimat. El narrador se sincera sobre els seus pensaments i sentiments, mostrant la seva vulnerabilitat i el seu amor profund per aquella persona especial que ocupa un lloc central en la seva vida. A través de la música i la poesia, Bon Jovi aconsegueix transmetre la emotivitat i el lliurament de protagonista de la història cap a la seva estimada, creant una atmosfera de romanticisme i passió que ressona al cor de qui escolta esta cançó tan poderosa. Què t'ha paregut?
Canut.
I ara, com han parlat antes d'Antonio José i sí, Miguel Poveda, que sí, fent un duo espectacular, uh-huh, però la meva opinió en la d'això, pues, aunque no parle de flors, almenys no sé quina
cançó... Quedarem en un bon sabor de boca, no?
No sé quina cançó haurà triat, igual apareix alguna i mos sorprèn. Mos ficarà a Txelo pues, per despedir avui el programa del mes de maig, de flors. El mes de juny? A què se dedica el mes de juny? A les vacacions.
Bueno, que conste que primer ens has pegat un toc.
Esfumaos, quina crisi de fumar.
Ojo, ja, perquè allò no és una bona, un bon vici. Després, dins de que siguin bons o ruïnes vicis.
Claro, cada un dels vicis...
I és després es has, pues això, ens has posat el lecho de flores.
Correcte.
Per estar a gustet.
I ara, pues això, vull una cançó d'estes que segurament a la senyora Maria i al senyor Manuel faran els fideus i els cigrons avui en una alegria impressionant. I despedir això, hasta
la setmana que ve.
El mes que ve també, canviem de mes i tot, no?
És veritat.
Per això, que ja, al mes de juny ja parlarem de les cançons del verano.
encara no entrem al mes de juny, ja.
De juny, ja. Ja estan les vacances properes.
La pròxima setmana jo ja estaré en juny.
Sí, tu i tots els demés que vivim en este país.
I tant, la veia tu, eh? Que egocentrista soc. Jo ja estaré en juny. Vosaltres no ho sé, no? Ja que vore, Lluís. Menys mal que sempre em feu reflexionar. Perquè el meu és de juzgat de guàrdia total. Lluís, com sempre, un plaer haver-te tingut així, perquè ens fas passar bons moments, eh?
Pues sí, pues esperes seguir-los fent-los a partir de la setmana que ve.
Vivir mintiéndome. Pasé turno un día en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar.